Bon vespre, són les 8 i 2 minuts i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 103, farem un darrer programa normal, perquè avui, senyores i senyors, queda només una setmana i un dia perquè comenci la Festa Major.
Arriba l'hora de ballar sardanes, ja es posa la tenora a refilar. Renoi, tots en teníem moltes ganes, que els ossos ens podrien rovellar.
Com no pot ser d'altra manera, haurem de parlar-ne d'alguna manera, però també volem seguir la nostra línia de tocar tots els temes referents a la cultura popular catalana. Així que us presentarem una secció nova i seguirem amb les nostres habituals.
Abans, però com sempre, farem un cop d'ull a l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Els gausacs l'alien a la sortida a Vilanova.
Diumenge de glòria pels castellers de Sant Cugat, que ahir a Vilanova i la Geltrú van descarregar-hi el segon 5 de 8 de la seva història. El castell de 8 i mig més matiner que ha descarregat la colla, després de quedar encarregat el passat 5 de juny també a Sabadell. Portar un castell d'aquestes característiques fora de casa demostra una colla gran i que pot seguir creixent. A més, han completat la diada amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el vano de 5. Tres castells de 8 com la prèvia d'una festa major impressionant.
I el grup Mediterrània balla a Pubilla Cases.
El grup Mediterrània va participar ahir a la festa major del barri Pubilla Cases de l'Hospitalet de Llobregat amb una ballada del cos de dansa que va ser aclamada per tot el públic assistent. Es van mostrar algunes de les danses que veurem el dia 2 de juliol a la plaça de l'Om durant l'actuació de Festa Major, com ara els cascavells o els divertiments. Aquesta va ser, doncs, una bona oportunitat de portar a escena les danses que presentaran d'aquí una setmana a Sant Cugat.
I seguim amb els gausacs, que dissabte en van fer una de grossa.
Aquest dissabte van presentar el projecte del nou local conjunt d'assaig i social de la mà dels alumnes del darrer any de l'escola de l'ETSAP, que és l'escola d'arquitectura de Sant Cugat. Una remodelació de l'espai de la biblioteca Gabriel Ferreter o bé una redimensió de la sala Canigó podrien ser els espais definitius per aquest local de la colla Collserola. I bé, doncs, seguim amb les nostres, no?, amb els nostres temes.
Sí, de fet, el Marc es va presentar ja, suposo,
la setmana passada,
el dilluns passat,
sí,
amb una nova secció que de moment tindrà poquets programes, però l'any que ve doncs seguirem tenint-lo, si no s'espanta gaire, i doncs...
Va superar el primer, doncs ja està. Que és el més difícil.
Va superar el primer.
Sí.
Doncs, què us sembla si anem cap al segon?
Vinga, doncs va, som-hi.
Hola, doncs benvinguts de nou al Quina Bèstia. Si la setmana passada vàrem parlar d'una bèstia de protocol i seguiment de les més antigues de Catalunya, avui vinc amb la intenció de portar-vos exactament al contrari. Una bèstia de foc i de les més jovenetes. Una d'aquelles que surt a nit, treu guspires i balla al mig dels correfocs. Avui voldria parlar-vos del basilisc de Mataró. I abans de tot, voldria saludar i agrair l'ajut al Vall de Diables de Mataró i particularment en Jordi, el president del Vall de Diables i responsable del basilisc, que m'han atès molt amablement i m'han ajudat a preparar la secció d'avui. El basilisc és un animal fabulós que té una forma mixta entre serp i gall. podem trobar un origen del mite de Basilisc en la mitologia grega, on se'l presenta com un ésser que guarda diferents tresors. Segons aquest mite, quan Perseu va derrotar la Medusa, dels cabells d'aquesta van néixer totes les serps del món, inclòs el Basilisc. D'aquí ve el seu atribut de petrificar amb la mirada com feia la Medusa. La llegenda catalana, però, molt estesa antigament entre la població pagesa, diu que el Basilisc neix de l'ou rodó d'una gallina fecundat per una serp i covat per un gripau. Ahí queda anar.
Vinga.
Aquest ou ha de ser cremat, perquè si no, d'ell en neix el Basilisc, una bèstia que reuneix les característiques de tots els seus progenitors: un cos de gall, pell de gripau i cua de serp.
Maco, eh?
Sí, és un animal, és un bestiari sexy.
Sí.
I fàcil de trobar, perquè quina serp no fecunda una gallina?
Exacte.
I ho cova un gripau.
Un gripau. Bueno, jo, fa la cosa més normal del món.
Sí. A Harry Potter es veu...
Segur.
Ja havia de sortir la friki al torn.
Ui, sí, mira.
Bueno,
Jordi, parla.
Harry Potter.
Jordi, quan ens acostem a la teva secció ja en parlarem.
Exacte.
A veure si és una cosa rara o no, una serp fecundant un ou rodó. Els bestiaris de l'edat mitjana, així com diferents obres d'art i en heràldica, parlen sovint dels basilis com animals mitològics i hi afegeixen nous trets, com ara les potes, les plomes o el bec de gall. El basilisc de Mataró és una peça de 3,1 metres d'alçada per 3 de llargada, fabricada amb fibra de vidre perquè pesi menys, i malgrat això pesa uns 60 quilos.
Lleugeret.
No és de les més pesades que hi ha al bestiari de Catalunya, eh?
Quant pesa el boc?
El boc em sembla que està al voltant dels 40.
Ah, doncs encara pesa menys que aquest.
Re, el boc és re.
El rec, bo.
Bueno, jo no seré qui critiqui el boc, que igual després dels assajos em renyen.
Sí, i segurament potser ens escolten, doncs. Només no critica.
I els hi arribarà el moment, no patiu. En aquest cas, el basilisc de Mataró, igual que l'àliga que parlàvem l'any passat, té espai per un sol portador. Com he dit a l'inici, és una bèstia de foc, disposa de 11 punts de foc, que normalment usa amb sortidors i bengales, és a dir, porta pirotècnia de lluïment, més que la típica pirotècnia de correfoc que té el seu tro final, ni les carretilles que acostumen a cremar tant. Els punts de foc estan repartits entre la boca, les ales i la cua, donant així l'aspecte feréstec de que treu foc per tot el cos. La figura presenta un gall estilitzat i molt agressiu, amb coloristes plomes al cap, pintat amb tons càlids i amb un cos de serp amb la textura pròpia dels reptils de colors foscos, i una cua fent una notable ondulació. Si veieu una fotografia i mirem de penjar-ne alguna cosa al Twitter, porta una cua que realment fa...
Pengem.
Fa una forma... Fa una forma que surt molt de la figura. Les ales mostra la peça a punt de prendre el vol, i el coll, un petit detallet, ja intentaré buscar alguna fotografia que ho evidenciï, el coll porta una corona metàl·lica amb unes petites fades, molt mones i molt treballades, que són una referència al sol, ja que el gall és un animal pròpiament dit solar. Ja toca la moral des de bona primera hora del matí, per tant...
Perquè qui s'acosta tant per veure això?
Bueno, d'entrada, algun tan friqui com jo de les bèsties.
Vale.
Segona, per això normalment amb les trobades de bèsties se sol fer la plantada. És a dir, 2 o 3 hores abans de la cercavila, les bèsties es deixen en la plaça, posades perquè tothom les pugui veure, normalment amb una fitxa tècnica i amb una petita història o ressenya, i llavors, després, quan comença el foc, normalment la gent no s'hi acosta.
Sí, aquí hi ha trampa, eh?
No, a veure, trampa tampoc. Les bèsties, fins i tot les de foc, han de tenir el seu moment per lluir, per pavonear-se, i han de tenir el seu moment per lluir el foc.
Sí, han de tenir el moment que tu les puguis anar a veure sense cap problema, sí. I després, no, que vegis quina feina fa quan li toca passejar-se pels carrers.
De fet, normalment hi ha una diferència molt gran amb els nens quan està en foc o quan no.
Bé, això és clar.
A la tarda solen acostar-se molt alegrement, a la nit ja no els hi fa, no els hi acostuma a fer gaire gràcia.
No, clar.
En aquest cas és una bèstia nascuda l'any 2014, és a dir, com us he dit, és bastant joveneta, té més o menys l'edat del boc, i va ser construïda per Dolors Sans, una de les constructores de bèsties i gegants de Catalunya de més renom. Podeu veure les seves creacions a la seva pàgina web, dolorsans.com, i descobrireu per què personalment m'encanta com treballa des de que jo vaig veure uns gegants que va fer per l'Hospitalet, que són Zeus, Posidó, Hades i el Pegàs. No són molt tradicionals de la cultura catalana, però les figures són absolutament precioses. Segur que en sentireu a parlar, en tornarem a sentir a parlar d'ella en aquesta secció, perquè des del 87 es dedica professionalment a dissenyar i a fer bèsties i restauracions de gegants i bèsties des del seu taller de Pacs del Penedès. El basilisc ha estat l'últim gran projecte del Vall de Diables de Badaró. És una figura que donava nom a l'entitat en els seus inicis i que actualment il·lustra el vestuari dels Diables. Si veiem una imatge seva, té un vestuari molt colorit amb grocs, vermells i amb una figura del basilisc en blau a l'esquena. Es va presentar a la ciutat el 25 de gener a les festes de Sant Antoni pels Tres Tombs en el si de la mostra del bestiari festiu. I com a figura de festiva de Mataró, el basilisc representa el camp, la pagesia, el món rural, tan arrelat a la ciutat des d'èpoques antigues. Mataró és una ciutat que en sap prou de bèsties, segur que en tornarem a parlar, perquè ells tenen un drac, un àliga, tenen gegants, tenen cavallets, tenen una mamarota i ara també tenen un basilisc.
I el Johnny. Jo conec un bèstia de Mataró que es diu Johnny.
Però és un bèstia persona.
Però escolta, de què van aquesta gent tenint tantes coses?
De fet,
són una mica que volen tenir tot.
Sí, no, a veure, hi ha ciutats que tenen molta tradició de bestiari, que el tenen des de fa molt de temps. Mataró té un correfoc ja bastant famós, que és el de les Santes, que de fet sí. És d'aquí uns dies. I tenen certes tradicions. Hi ha poblacions que tenen diferents bèsties. Ahir, quan parlàvem de Berga, parlàvem de l'àliga de la Patum,
sí.
A la Berga també tenen diferents bèsties. Sant Cugat, en aquest sentit, som una mica més joves.
Sant Cugat, en aquest sentit, tenim una bèstia i tot de bèsties que l'envolten.
De fet, en tenim dos.
De fet, en tenim dos.
Tenim el gall i tenim el boc.
Sí, en tenim dos.
Però el gall, de moment, no treu foc.
Bueno, bèstia no té per què ser bèstia de foc. Potser ja vam parlar que pot ser una bèstia de protocol, pot ser una bèstia festiva...
Clar, en aquest cas el gall és més bèstia de protocol, no?
Exacte.
En canvi, el boc seria bèstia de foc directament.
Bueno, de fet, si ens posem estrictes en tenim tres, perquè podríem comptar el boc, el gall i en Marc Sabater.
Ah, d'acord.
Que podria fer de bèstia de foc i de protocol,
I de protocol.
No?
Correctament.
Sí.
Bueno, en aquest cas, el basilisc de Mataró va acompanyat per un toc de tabals tradicionals. No té, com parlàvem, l'àliga de la Patum, una música pròpia que vingui del segle XVI o de més. I sí que té un acte propi, que és l'encesa dins del marc festiu de la Patum, de les Santes, que és, en aquest cas serà el 23 de juliol aquest any, que us animem a treure-hi el cap. De fet, des de la colla ens han convidat a visitar-los. No em consta que tingui cap ball específic que faci en aquella data, sí que té el seu moment d'espectacle. A diferència d'altres bèsties, sí que fa sortides fora de la seva ciutat i, qui sap, potser un dia d'aquests la podem trobar per aquí a Sant Cugat.
Ostres, m'agradaria, que vingués.
Alguna encabonada.
Per veure'l, perquè és curiós, no?, la barresa aquesta de bèstia.
No és l'únic basilisc de Catalunya, eh? N'hi ha més, ja anirem presentant.
Però normalment són iguals?
No, cada bèstia és... Així com les àligues sí tenen bastantes característiques molt, molt comunes, el basilisc barreja els animals gall, serp i...
I gripau?
No, gripau no. Normalment no gaire.
Veus, aquest té...
Bueno. Sí, té una certa peculiaritat.
Va com va això, d'acord. Pensava que tots serien, no sé, iguals, no?
No, de fet, a veure, cada constructor, com més nous són, les tècniques més... permeten filar més prim, uh-huh. I per tant normalment el nivell de detall és bastant més elevat.
Clar.
També és veritat que solen pesar menys i que entre totes les colles sol haver-hi un cert pique entre els portadors de veure qui porta la bèstia que pesa més. És allò de, però la meva, la meva costa més, la meva és més esforç. Bueno, això és...
Sí, sí.
Això en Jordi a la seva secció ja ho intensificarà. També us haig de dir que, malgrat ser una colla jove, ja ha fet sortides a l'estranger, com a Timișoara, a Romania, per una plec internacional que ja van fer en el propi 2014, i ha patit algunes aventuretes, perquè no us penseu que els portadors del boc de Can Bernet som els únics que han enviat la bèstia a reparar en 2 anys. Com a anècdota, el correfoc de l'any passat de Gràcia, un cracker, que és un tipus de pirotècnia que sí que es fa servir en correfocs, va explotar i va rebentar el pit.
No?
Des de fora no se n'adonaven, com explicava en Jordi, el president del Vall de Diables, i des de fora no se'n donaven compte la gravetat de l'explosió, fins que el pobre portador que l'estava donant en aquell moment va començar a fer gestos estranys, i és que la meitat del petard havia entrat a dins i no parava de sortir fum i el pobre no podia respirar.
Ostres, quin horror!
Això a vegades, ser el portador de bèsties, té aquests petits riscos.
Clar.
I us animem a estar atents a veure què faran, perquè em consta que després de Sant Joan faran algunes presentacions d'activitats per les Santes que poden ser interessants.
Molt bé.
I bueno, fins aquí la petita ressenya que havíem fet del basilisc de Mataró.
Molt bé, doncs Marc, gràcies. I sí, anem cap a la millor secció del nitrat, eh? Mercè?
No, la meva sí, encara sí, no ve.
No,
no, la meva, la meva. La desenganya't.
Jo és que te la diré, no li discutiré.
No és la teva, Jordi, la teva va al final, és l'última, ja ho saps, que és l'última. No, ara toca la de la Mercè, el costumari.
El costumari.
Molt bé, doncs avui us vinc a parlar d'una festa, doncs, que passarà aquesta setmana, que suposo que ja la sabreu tots.
És festa aquesta setmana? Hi ha una festa aquesta setmana?
És festa, és festa, és la revetlla de Sant Joan!
Molt bé!
Sí, per si algú no se n'havia entrat, doncs que sapigueu que aquesta és la festa de Sant Joan. El dijous a la nit serà la revetlla, que és el que, bueno, parlarem una miqueta sobre això, sobre el costumari. Com sempre, el costumari parla pàgines i pàgines i pàgines sobre la revetlla de Sant Joan. De fet, té diferents seccions, depèn de, doncs, el tema que ocupi dintre de la secció de revetlla de Sant Joan. Mm-hmm. O sigui, tenen, doncs, això, les fogueres, que si les bèsties, com ara les fades o els follets o coses d'aquestes, altres tradicions i costums, bueno.
Aquí no sé si deu haver-hi alguna cosa de tema religiós, que moltes vegades ens parla el costumari.
Hi ha alguna cosa de tema religiós,
però segur que deu haver-hi poca, eh? Perquè Sant Joan és més disbauxa i...
És més...
No ho sé, eh? No ho
bueno,
sé.
Però ja se'n fan càrrec. Sí, els, sí, ah, ja és, li busquen alguna cosa.
Tot va lligat sempre.
Ja li busquen alguna cosa. Sí, ja li busquen alguna cosa. No. Doncs, bueno, diu el costumari que la tradició d'encendre les fogueres de Sant Joan es relaciona es vincula amb les festes del solstici d'estiu, de l'allargament del dia, del sol, etc. I, doncs, els ritus, els costums, les tradicions són bastant antigues, totes les que fem. De fet, la terminologia que fem servir en aquesta data ve precisament d'aquests antics costums celebrats a Catalunya. Per exemple, precisament durant la nit del 23 de juny, els romans, o sigui, ens en anem lluny, sortien al camp per recollir el que deia el gram negre, que el gram negre és la verbena. Ah, d'aquí...
La verbena.
La verbena. Que la verbena era una herba remeiera que, si s'obtenia aquella nit, se suposava que portava ventures i riquesa a la gent que la recollia.
Però només aquella nit.
Només aquella nit. Això és el que passa en el costumari.
El costumari...
Que només és un dia, una nit o en algun moment de...
O ho fas en aquell moment
o ja està.
O ja no tindràs ni sort, ni diners, ni salut, ni res. Perquè no ho has fet el dia que toca.
No, és així. O sigui, no hi ha més. I veus, ja m'he perdut. Ah, no, això, que el costum, segons diu, ja és que jo em lieu, el costum, segons diu en Amades, va ser tan arrelat, aquest costum d'anar a agafar el gram negre, que es va estendre fins avui per donar nom a la revetlla de Sant Joan, o verbena.
O verbena,
no?
Clar.
Li diem verbena també,
sí,
no?
Sí.
Doncs les festes i costums de la nit de Sant Joan recorden molt les palílies.
Aprenem, paraules amb la secció del costumari.
Sí, sí. Jo crec que s'hauria de dir, no sé, Enciclopèdia Catalana del Costumari.
Sí.
Doncs les palílies romanes, que eren festes en honor a Pales, que havia estat la divinitat del foc, i també dels prats i dels ramats. Ai, que té algú a veure?
Ho posem.
Ho posem també, perquè com que els prats i els ramats no surten mai...
No.
Posem-lo aquí, també.
Aquí, que és la divinitat del foc, que
sí,
cal, els prats els acabem cremant i els ramats els acabem menjant.
Doncs pues ja està, pues també ja va.
Ja funciona.
Doncs durant aquestes festes es creia que les aigües i les herbes tenien virtuts i s'encenien fogueres que, segons diu Ovidi, la gent saltava 3 vegades amb l'objectiu d'aconseguir salut i felicitat. Llavors a mi m'ha sortit. Una, ja comencem, no? O sigui, anem a saltar fogueres.
Sí.
Que salut No,
si
no,
caus,
si caus, no sé jo.
No.
Felicitat, pues, bueno, pues mira, no sé.
Estàs feliç de saltar.
Però clar, dius, per què tres vegades si només obtens dues coses?
Man, no sé, perquè la tercera és la que tu vols. Potser.
No ho sé, però aquí s'hauria d'investigar.
Ja, perquè cal reforçar les matemàtiques?
No ho sé. Manu, és que aquesta gent del costumari, eh?
S'hauria d'investigar, perquè clar,
ja.
Jo em quedo amb dues, ja tinc la meva salut, la meva felicitat...
I en tinc prou.
Escolta, ja ho tenim fet, això.
Jo et puc dir que la zona on jo estava, la zona de Catalunya Nord, les fogueres es fan i la gent les salta. Perquè bueno, allà no hi ha petards ni coses d'aquestes, no? Yeah. Això no hi és.
Yeah.
Val? Llavors, el que sí que fa cada poble és que fa la seva foguera. A part de fer la foguera, tens el sopar, que te'l preparen allà de mar de bé, i tothom salta la foguera.
Tres vegades? Les que siguin.
És igual, la gent s'anima i saltes una, dues, i al final igual n'acaba saltant tres. Acaben saltant tres agafats i salten. Vull dir que sí, és així, és la seva manera de celebrar Sant Joan, sí. Saltant la foguera.
I el nivell de cap abans de saltar, què tal?
Bé.
Tot es fa per salut i felicitat.
I felicitat.
No, felicitat en tenen.
Feliços estan.
Feliços estan, segur. I saludables en aquell moment també. Però el dia següent ja potser...
El dia següent ja tot és més complicat.
No és així, però...
a més, el dia següent és laboral, és laborable. Doncs tothom va treballar, sí, no és festiu.
O sigui, Sant Joan és festiu... Ai, revetlla és festiva? Bueno, no, no és
revetlla,
festiva perquè no...
Revetlla, com que es fa la nit, tothom la fa, tothom fa revetlla i ho fa fins tard, però l'endemà tothom va treballar perquè Sant Joan no és festiu.
Però això no... No...
No, ja.
No ho fan bé, aquesta gent?
No.
D'aquí ve l'expressió, anar cremat a la feina.
Vet aquí.
Ah, doncs ja deu ser això.
Mira, ja la sabem. No sabíem d'on venia.
Doncs d'aquí.
L'has clavat, Jordi.
Doncs, de fet, també Ovidi també diu que el dia de la festa de Pales, aquesta divinitat del foc romana, dos pastors, entretenint-se rascant dos trossos de fusta de figuera cantalluts...
Poca feina, també.
Poca feina que tenien els pastors.
No, home, que necessitaven fer foc, no?
Bueno, van fer foc, sí, van fer saltar una guspira, anaven rascant dos trossos de fusta de figuera, perquè això, per poca feina, realment.
Sí,
I els hi va saltar una guspira i així va ser descobert el foc.
Veus?
Que va ser dedicat a la deessa i va prendre sentit ritual i sagrat.
Per què? Perquè pregaven dos pals.
Sí.
I llavors és la deessa Pales. És tot un però...
Tot està relacionat.
Jo crec que tot està relacionat.
Tot està relacionat, és així.
Dos pals, que dius, no?
Sí, és així.
Deessa Pales,
és així.
Dos pals.
Doncs en Joan Amades també ens diu que ara bé, el cristianisme...
Ho esperàvem.
Doncs el cristianisme en un principi va combatre les fogueres, perquè clar... eren una resta del paganisme que hi havia, doncs, romà en aquest cas. El Concili de Constantinople de l'any 680, de fet, va condemnar l'encesa de fogueres. Però la gent estava tan acostumada ja a fer les fogueres i a fer festa... És que, clar, quan tens festa i hi ha foc i hi ha gresca i tot, què m'han de dir que no es faci? Doncs no, la gent es veu que estava tan arrelada, que ho tenien tan arrelat, que va ser impossible extingir-lo. De fet, després també he vist en el costumari que al segle XVIII
també
van tornar a fer prohibicions, però que no hi havia manera, que la gent deia, mira, a mi em prohibeix el que sigui, però això, a mi la fiesta no me la quita.
Porta'm on vulguis, però jo penso que la foc aquesta
nit,
no?
Doncs total, que bueno, van dir, si no ho podem eliminar, doncs sumem-nos-hi, com sempre fan, no?
Sí.
Doncs llavors els clergues cristians van acceptar-lo i van canviar el seu sentit. Ja no era pel solstici d'estiu, ja no era pel sol, el tema aquest, sinó que, bueno, durant l'edat mitjana, que és quan bàsicament el cristianisme pren forma, amb aquest tipus de coses que fan a l'edat mitjana, les festes de Sant Joan es caracteritzaren tant per l'encesa de les grans fogueres com per processons del camp i amb torxes enceses. Llavors el sentit era que es purificava l'aire i l'escalfor solar, gràcies a la qual les llavors germinarien i les collites serien abundants.
Mare meva.
Sí, van dir, no, el tema del sol no...
No, això no.
No, llavors, sí, purifica i tota la...
Purifica l'aire, les torxes enceses, que deurien cremar, sí. No sabe què, deuria fer una pudor allò, i anava purificant l'aire,
sí,
no?
Sí, 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 tu purifica tot, tu.
Sí, 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 sí.
Doncs això, van canviar el sentit i van dir, ara si voleu ja...
Cap problema.
Podeu fer fogueres i el que us doni la gana. Llavors, a les nostres terres, a Catalunya, amb moltes variants, hi havia el costum de llançar alguns objectes a les flames, des d'herbes fins a estris vells. O sigui, s'aprofitava una mica com a, mira, anem a tirar coses, ja que hi ha una foguera al mig, doncs vinga, ho tirem tot. A Girona era una tradició molt arrelada la de coronar la foguera preparada uns dies abans pels nens de cada barri amb un ninot vestit amb els paraments amb tot el que els veïns els hi anaven donant i que, doncs, el dia de la revetlla doncs, era cremat tota la pira, o sigui, posaven un ninotet a dalt i llavors anaven passant per les cases i anaven dient «Teniu res per Sant Joan?» Llavors la gent els hi anava tirant coses.
Des de la finestra?
Sí, sí. Ja ni sortien de casa, saps? No. Era, pues, tirem i que ho agafin els nens.
Agafa això.
Una miqueta més civilitzat, i això ho havia fet de petit a Castelldefels, eh?
Nah, segur que feies, tirem, això.
M'ho baixaven al carrer, no m'ho tiraven des del balcó, eh?
Bueno, perquè devien ser molt civilitzats allà on dius que era?
A Castelldefels.
Doncs allà, a Castelldefels, molt civilitzats, on els veig jo. Doncs...
D'acord.
Doncs després també, a part del foc, que és, doncs, bueno, bàsicament la cosa més típica de la revetlla de Sant Joan, també hi ha part de gastronomia.
És que si nosaltres no ajuntem festa i gastronomia...
És que no.
No és festa.
No. No.
Perquè s'han d'ajuntar les dues coses.
Clar.
La festa i menjar.
Clar, és que a veure. Doncs això, que la gastronomia hi ha a més coses dolces, perquè a nosaltres ens agraden els dolços.
Sí.
I ja, és així.
Som llaminers.
I llavors, doncs, en aquestes festivitats, doncs, el que és típic són les coques de pa de pessic i de fruita confitada. Però també se'n prenen de recapte, de llardons, de pinyons i del que sigui. O sigui, mira, si vols, si menges això, vale, però si no en tens, doncs escolta...
No passa res.
Una altra coca i ja
una
està.
Una altra coca també, ja,
també serveix.
Una mica de crema no fa mal.
De menjar, no, també...
No. Què? Uns michelins de més. Ho cremes en el foc i ja està.
Exacte. Saltes unes quantes
saltes tres vegades i ja salut. Ja
està. Tens salut.
Doncs antigament les coques per aquesta data eren rodones, amb un trau al mig, que es podria relacionar amb algun antic ritus solar. Jo crec que van dir, a veure, volem posar una coca aquí, vale? Com la posem?
Com ho fem, això? A veure.
Jo posaria un foradet al mig.
Com el tortell aquest que fem per Sant Antoni, tot
sí.
Forat al mig i vinga.
I li fotem aquí com si fos el sol i vinga, i coca al canto.
A ratlles, no. Ah, no, és una altra coca, això. Perdona.
Aquesta és una altra, Jordi.
Sí, que també li pots posar després ratlletes allà per fer el sol dels raigs.
Clar, també la pots afegir a una rodoneta.
El sol el veus després.
I els rajos també,
sí.
Els veus. I, bueno, doncs com hem dit, l'altre element característic d'aquesta nit també és la pirotècnia, que bàsicament és doncs, de tot això, del tema del foc i tot, doncs es van anar animant i mira, i pirotècnia.
Vinga.
Llavors els nens comencen a participar a la festa des de ben petits, amb bengales i bombetes, o cebes.
També. A mi m'agrada més cebes que bombetes.
Cebes de tota la vida.
Cebes.
Les cebes. I a mesura que es van fent gran, doncs també l'ús d'explosius doncs, també es va augmentant.
Jo m'he quedat a les cepes, què vols que digui?
Sí.
M'he quedat aquí, jo.
Sí? Jo també bastant. M'he quedat en les bengales.
Sí, bengales, cebes,
també. Cebes. Poses el teu nom amb la bengala i poca cosa més.
Sí, bengales i cebes, jo.
Jo em vaig fer diable.
Clar, també hi ha,
clar,
hi ha altres
també,
extrems.
També m'he fet diable, però és allò que dius. Però ja és diferent.
Jo sóc més curs i encenc fons d'aquelles.
Ah, que mono. Sí. Volcans i coses d'aquelles que fan llumetes.
Jo vaig anar a cremar a la festa major de la Mercè
sí. I
allà em vaig quedar. Vaig dir, pues ja ho tenim fet, això, ja està. Ja estaria ja per tota la vida.
Ja en tinc per sempre
més. Ja en tinc per sempre més, sí. Doncs... Perquè com que m'ha sonat a poc, perquè dic, el costumari últimament no és tan sòrdid com era abans. Doncs, bueno, he buscat, tampoc és que sigui molt sòrdid, però he buscat alguna cosa així curiosa, perquè a molts pobles es fan coses, no? Les falles d'Isil, per exemple.
Sí.
O falles, bueno, falles en,
que n'hi ha
arreu
molt,
de Catalunya.
A la zona del Pirineu n'hi ha
moltes.
Llocs on es fan, sí.
Doncs n'hi ha una que, bueno, que m'ha semblat curiosa, que es diu la crema de Taro, o de Zaro, no ho sabia, de Taro, no?
Sí, diria. Suposo que sí.
De Taro.
De Taro.
Que
sí.
És a la Vall d'Aran.
És aranès, això, no sé com es pronuncia.
Ja, no ho sé. Bueno, és a la Vall d'Aran. Mm-hmm. I comença uns dies abans que els joves del poble se'n van al bosc, se'n van a buscar un tronc, o sigui, un arbre, busquen l'arbre més gran que puguin trobar, d'uns 12 metres, una cosa així, el tallen,
sí,
el porten al centre del poble i llavors el dia de la revetlla el cremen i s'està tota la nit cremant-se allà al mig del poble, mentre la resta de gent està allà a la plaça, al voltant, fent festa.
De fet, aquí fan això i, si per exemple, a les d'Isil, quan baixen els fallaires de dalt de la muntanya, passen primer, fan una mena com de cercavila, van a la porta de l'església i fan una creu, cadascú amb la seva falla marca una creu, té mm-hmm. la seva simbologia, això, no em facis dir perquè ara no me'n recordo, i aboquen totes les falles a la plaça del poble, mm-hmm. on també hi ha un tronc.
Ah, veus?
No és tan alt, que... És menys alt. Mm. Hi ha un tronc i llavors,
també,
quan tots tiren les falles al mig, aquell tronc s'encén i també crema tota la nit. Clar. Aquell tronc va cremant.
Sí,
a part,
sí,
de les falles que hi ha a terra, llavors es comença a fer les danses que fan ells, les danses dels fallaires i aquestes coses.
Sí. No, no, de fet, això d'un tronc al mig a bastants pobles es fa.
Sí.
O falles més petitones o el que sigui, doncs sí, es va fent bastant. I ja està, a part de cremar coses, doncs...
Som els reis de cremar,
Som els reis de cremar coses.
És increïble, perquè vas mirant el costumari, sempre ho cremes, o herbes, o cremes, saps? Sempre cremes,
sí,
alguna cosa.
Sí.
Sempre has de cremar alguna cosa.
O pegues,
sí,
o cremes, o pegues,
o
no sé, o el,
sí,
sant el martiritzen tallant-li algun membre.
Llançant-lo per dintre d'una bota, llançant-la,
sí,
amb una bota plena de...
Això et va tocar, eh?
Això, és que l'altre dia, més a més, hi vaig passar per la baixada de Santa Eulàlia,
sí,
i mires allà i penses, pobra noia, si realment és veritat, pobreta,
sí,
el martiri,
sí,
que ha de patir baixant aquell carrer que fa pendent, a més, evidentment.
Sí, sí.
Deuria arribar ràpid a baix, pública, però...
Sí, però...
Quan ho veus, dius, mare de Déu, senyor.
Sí, és
em va impactar, sí, molt això, perquè a més era molt petita, dius... Què vols que et digui, allò que està gent? Ai, bo, és igual, deixem-ho, va.
No, no, escolta, el costumari sempre ens sorprèn,
sí, sí,
amb coses fantàstiques.
Sí, sí.
Doncs res, per anar fent boca amb les següents seccions que ens toca, anirem una estoneta a publicitat i ara mateix tornem.
Ah, és l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM.
Ui,
això no és Cugat.cat? Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone. Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat.
La vida és local.
De dilluns a divendres a les 9 del matí, Sant Cugat ens dona la seva opinió a El Gall del Monestir.
El Gall del Monestir. Tota la informació local d'actualitat comentada per les veus de Sant Cugat.
I si t'ho has perdut, torna a escoltar a les 3 de la tarda. Cugat.cat. La vida és local.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia...
Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
Doncs se'ns ha fet molt curtet aquesta pausa, sí. I ja tenim aquí a la secció de l'Avet, que ens portarà una altra de les tradicions d'allà dalt.
Avui us parlo d'una tradició d'allà dalt, però que engloba tots els països catalans, perquè parlo del missatge de Sant Joan que es fa cada any i que cada any es llegeix a dalt a la Pica del Canigó. És el primer... La primera vegada que es llegeix és a dalt a la Pica del Canigó, la nit del 22 al 23 de juny.
El motiu de onda de satisfacció no comença així?
No, comença diferent. De fet, aquest any sempre és la... Aquest any fa 50 anys exactament que el 23 de juny de 1996, catalans d'una i altra banda del Pirineu, entre els quals hi havia Esteve Albert, un refugiat a Andorra, Josep de l'Oncle i Gilbert Grau, de Catalunya Nord, van ser els pioners en portar la flama del Canigó des de Perpinyà fins al Coll d'Ares, amb l'estreta col·laboració i el ferm compromís dels usonencs, dos persones d'Osona, Martí Cassany i Ramon Torra. Allà mateix, on el 1659 es va establir, per la força de les armes, la frontera estatal que encara avui mutila Catalunya. Fa 50 anys s'hi van treure els pals fronterers, s'hi va ballar una sardana i s'hi van sentir els discursos reivindicatius i emocionats de Josep de l'Oncle i d'Esteve Albert. Des de llavors, amb la flama del Canigó, no es rendeixen mai i la flama resisteix. De fet, ens serveix per resistir i el seu lema és: amb la flama guanyem. Des de la Pica del Canigó, que uneix tot el poble català, de Salses a Guardamar i de Fraga, aquí han afegit Andorra i Maó, perquè si no Andorra ens la deixem, i l'Alguer, evidentment, arriba de nou aquesta flama per encendre els focs de Sant Joan amb el seu missatge d'esperança i d'afirmació nacional. Que consti, però, diuen que ni la muntanya ni la mar no ens separen, des de sempre ens agermanen. Doncs bé, podríem dir que comença aquest missatge tot dient: units per la mateixa llengua, per la mateixa cultura i pels mateixos referents poats al Canigó, amb la flama recordem els qui van dignificar la pàtria. Al segle XI, l'abat Oliva, constructor amb el poble dels magnífics monestirs romànics, promotor de la pau en contra dels guerrers, defensor de la gent pobra, de la pagesia, de les dones i els infants. I al segle XIV, el gran poeta Jacint Verdaguer, vertebrador dels mites que necessitava la nació per a la seva renaixença. Amb la flama sabem d'on venim i qui som. Una nació mil·lenària, amb valors espirituals i socials i un admirable llegat constitucional. Amb la flama reivindiquem els nostres drets nacionals i socials, individuals i col·lectius, els nostres anhels de llibertat. Enguany, aquest 23 de juny, celebrem més particularment el valor afegit que els precursors nord-catalans de l'Oncle i Grau van donar a la flama, un significat imprescindible per avui i per demà. De l'Oncle, impulsat pel record dels angelets de la terra, els herois resistents a l'annexió francesa, va fer de la presó del Castellet a Perpinyà, on van ser torturats, la llar de la flama. La llar, d'amor d'un poble a si mateix. Grau, empès per la voluntat de veure la nació sencera, lliure i reunificada, volia que el missatge que acompanya la flama fos una eina inequívoca de conscienciació nacional. Va fer de la flama el símbol d'unió i d'unitat dels països catalans que avui s'escampa a centenars de focs de Sant Joan de les nostres terres. Des de llavors, amb la flama, sabem el que volem: l'alliberament de la nació sencera. Avui també sabem que ara exigim la República Catalana, el nostre estat independent, i sabem també el que somiem: la Confederació dels Països Catalans. Així és com acaba el discurs d'aquest any. Val a dir que sempre és un discurs molt reivindicatiu a nivell de Països Catalans, i que normalment La flama quan baixa, o sigui, la flama surt de Perpinyà el 22 al matí, migdia, que és la flama que hi ha al Castellet, que era la presó, l'antiga presó de Perpinyà, un dels símbols de la vila, surt d'aquí perquè és la flama de l'any passat, se l'emporten fins a la pica del Canigó, amb el foc de la flama de l'any passat encenen la foguera d'aquell any i s'emporten el foc que s'ha fet la nit del 22 de juny, el posen en el fanalet i se'l tornen a emportar cap al Castellet i es reparteix arreu del territori dels Països Catalans. Cada vegada ve més gent a buscar la flama el dia 23, sobretot a la zona del Conflent, perquè baixen des de la pica fins a Vilafranca de Conflent i allà la gent ve a recollir amb cotxe o com sigui, normalment és amb cotxe perquè s'emporten a diversos indrets del Principat, la flama, i cada any es fa una petita festa en aquesta zona, a Vilafranca de Conflent, bàsicament dedicada a la mainada de la zona, mainada que és d'immersió lingüística en català, que són els alumnes de la Bressola de Prada, i després els alumnes de les escoles bilingües del voltant. Se'ls fa una jornada de jocs, d'explicacions, confeccionen els remets de Sant Joan, que és un remet que porta quatre flors diferents. Doncs és una jornada que és bàsicament dedicada als nens, perquè es mantingui aquesta tradició de Sant Joan, encara que no sigui el 24 festiu, però que es mantingui aquesta tradició i que no es perdi, no? Que els nens també sàpiguen quin significat té Sant Joan pels Països Catalans.
I que segueixin amb la tradició, és quan siguin més grans. No?
Es fa d'aquesta manera per això. No és consagrada a tothom, sinó que es fa específicament, sobretot pels nens, per la mainada. Vet aquí.
Molt bé. Doncs, sabent doncs això de la flama del Canigó, que de fet és doncs això, arribarà aquí a Sant Cugat el dia 23,
sí.
O sigui, arriba aquí a Sant Cugat i també ho celebrarem.
Sí.
Dit això, em fa una mica de por, però estrenem secció.
Ai, sí que fa por, sí.
En Jordi Mateu ens ha explicat alguna cosa, però molt poqueta cosa del que serà aquesta nova secció, per tant, el deixem amb ell, que ens expliqui. I no marxeu, sisplau.
No.
Bona tarda, estic. Quin subidon aquesta cançó, és un subidon.
Sí, això... Que, a veure,
explica. Avui començo una nova secció que es diu Joc de Trons amb Barretina, on us presentaré i hi repassaré penya que ho ha patat molt fa molts anys. Vale?
Penya que ho ha patat molt. Penya sí, catalana, eh?
Sí, catalana.
Penya catalana,
penya catalana que ho ha patat molt.
Vale. Avui comencem...
Que ho hem patat molt.
Que ho hem.
Jo m'hi poso.
Va.
Avui comencem amb un dels top 10 de la pàtria catalana. Diríem que un dels pares de la pàtria catalana. Un pavo que té més títols que el Barça i no tants com la Duquessa d'Alba, perquè això és molt complicat.
Bueno, clar.
Parlo de Guifré el Pilós, el Banksy català.
Home.
El tio més gore de Catalunya. Com ja sabeu, i si no ja us ho dic jo, és el pare, diuen que és el pare de les quatre barres. Diuen que ferit de batalla, va utilitzar la sang de la seva ferida per plasmar en un escut daurat les quatre barres, no? Mm. Que dius, ostres, Guifré, maco, dibuixa una estrella a dalt, que de sang te'n sobra, i així l'estelada avui no seria anticonstitucional. Vas perdre aquí una oportunitat. Aquest paio té, atenció, ho podríem fer com el del Barça, vale? Okay. Jo dic el títol i ho és, sí. Vale?
Vinga,
aquest tio és Comte de Barcelona. Comte d'Osona. Comte de Girona. Comte d'Urgell. Comte de Cerdanya. Comte de Besalú. I Comte de Conflent. Com us quedeu? Joder, més comte... És impossible tenir de més.
I perquè Perejil encara no hi era.
Perquè si no també seria seu.
Va néixer a Rià, una població de Prada de Conflent, el 840. El 840.
Escolta, de fa 4 dies és aquest home.
El 800 és de fa no res.
I va morir a Tremp el 897 mentre estava intentant conquerir un altre cop Lleida a mans dels moros. Què dius? calia tornar a aconseguir Lleida. Què hi ha, Lleida? Re, doncs deixa-ho estar, home.
Home.
No cal, home.
Lleidatans, lleidatans, els que no esteu escoltant, no us sentiu ofesos.
Tu te'n vas a conquerir Lleida un altre cop i et pelen. Burro, burro, deixa-la, Lleida, no passa res, i total no hi ha res, tot, tot pla. Deixa-ho córrer. Aquest tio es va casar, perdó, el senyor Guifel Pilós, es va casar amb Guinidilda d'Empúries. Té la mal nom, eh?
Guinidilda.
Sí, trobo que... Jo li dic Guindi, per...
Clar, per mi, sí.
Els seus pares... Doncs pues amb la Guindi van tenir 10 fills, reconeguts. 10 fills, que ja sabem que d'aquella època...
N'hi havia molts que no reconeixien.
Guifré II, Borrell de Barcelona, Miró II, de Cerdanya, Emma de Barcelona, Sunifred d'Urgell...
Cada fill només en tenia un.
Radulf de Barcelona, Sunyer I de Barcelona, Armacenda de Barcelona, i aquest nom m'agrada molt. Cicciolina de Barcelona.
Cicciolina.
Cicciolona de Barcelona. Ojo, eh? Riquilda de Barcelona i, òbviament, Guinidilda de Barcelona, perquè havia de tenir una...
La Cicciolina, has buscat ojo, eh? si n'hi havia...
Ojo. Va ser
si
abadesa...
Va ser Cicciolina segona o alguna així?
Una només, havia... una.
No,
va ser abadesa del monestir de Santa Maria del Camí, fundada per la seva germana Emma, que va ser l'abadesa del monestir de... Sant Joan de les Abadeses.
Van dir, amb aquest nom, tu monja, tu.
Vale.
No, amb aquest nom i la cara que li deuria acompanyar.
Per què
dir-se així?
Em preguntareu, per què tens fills?
Per què tens fills?
Ja se sap que en aquella època, doncs, amb tantes poques coses per fer, amb aquell fred que fot, estàs allà dins del llit, doncs, home, li dones el frunge, no? Tot el dia. Clar,
tot el dia, recordo... no? Perquè aquest home té tants càrrecs que segur que s'havia d'ocupar moltes coses.
Sí. Tenia en compte que a l'època medieval qui no frungia era perquè no volia, perquè allà havies de ser més lleig que una ovella per pillar. Vale? Vull dir, això és així.
Per pillar.
Què va fer aquest senyor?
Què va
aquest
fer?
Senyor va dedicar al llarg del seu regnat a conquerir, a organitzar i a repoblar les terres catalanes, no? Les va anar reconquerint a poc a poc. Va marcar la frontera amb els àrabs utilitzant les conques del Llobregat i del Segre, donant de manera la forma del conegut com a Catalunya Vella. Va reorganitzar els comtats i diuen que és el pare de la futura monarquia del regnat, no, de Catalunya.
De Catalunya.
Exacte. Mm. Finalment, el protagonista diu la llegenda, com us he dit, que moribund al seu llit, després d'intentar reconquerir Lleida, amb l'ajuda del rei francès Lluís I, va posar els seus dits sobre la ferida i va no, simbolitzar les quatre barres.
Sí, però això és una mica una llegenda, no?
Ell ha dit que és una llegenda, però mola saber que... No?
Ja.
Dius...
Tots ens ho creiem, que és
això. Sí.
Perquè en el fons, quan dius el significat...
Sí, sí.
No, són els quatre dits de Guifel Pliós quan s'estava morint.
I ja està.
I ja està, i queda tan ample.
Doncs aquest és el Guifré, és el Guifré, el Pilós. No sé per què li diem Pilós.
Perquè era molt pelut. Perquè era molt pelut.
En aquella època eren peluts tots, suposo.
Però aquest era molt, molt, molt pelut.
Per tenir una filla... Imagina't la Cicciolina.
Com es deia aquesta? Torna-hi.
Cicciolona.
Cicciolona.
És que el nom té...
Cicciolona de Barcelona.
El nom té...
Era de Barcelona, aquesta, també?
Sí, de Barcelona.
Em fa molta gràcia, perquè tots els fills són de Barcelona.
Mira, perquè tots els va tenir allà, no?
Mira que tenia coses, ell,
perquè bueno, doncs, devia tenir molts bastards.
Era una avariciosa, aquest home, tot s'ho quedava per ell, i Barcelona era per tots els fills. Vinga, vosaltres de Barcelona. Tu de Barcelona, també, va.
Home, estem parlant del pare de la pàtria, eh?
Va, d'acord.
Una mica de...
El pare de la pàtria, eh? Això també t'ha quedat aquí.
I les seves filles.
Sí.
Que... Doncs escolta, m'ho apunto, el de Cicciolona.
Pensa que les dues noies eren abadeses i les dues abadeses, vull dir que massa maques no devien ser.
No vol dir res, això. A vegades és que ho dones al monestir massa, perquè
dius, perquè no saps què fer. La casarem amb el príncep... No, a l'abadia, directament.
Portem, sí, que no les vegin gaire, no?
Allà tancadetes, eh?
Que si en Guifré era Pilós, aquestes ja ni t'imagines.
No? Ui, és que clar, una barreja de pare, Pilós i nenes.
Clar, en aquella època jo crec que les gilets no existien.
No.
Com s'ho devien fer?
Deurien tenir els seus mètodes.
Perquè a les pel·lícules i a les sèries, les noies surten molt depilades i dius, en aquella època, com s'ho feien per tenir aquesta pell que avui dia no tenim?
Segurament deurien utilitzar altres
estris.
És curiós,
eh?
Perquè, sí, tenien una gilet, però d'edat mitjana.
Exacte.
els preservatius, com hem demostrat, no existien.
No.
Perquè, clar,
com que no existien?
Home!
Sí que existien.
Home, 10 criatures...
Bueno, aquest home no tenia res més que fer, no? Que no els dic que no tenia res més que fer?
Clar,
home,
ja està. Perquè... I tenia diners per tenir fills, per escoltar, ja està.
Sí, era com no sé quantes coses.
Mare de Déu.
Bueno, a mi el punt gore aquest de ficar els dits a la sang i tal...
Tot t'ha molat, això.
Mola,
clar, tu has vist això i l'altre ja...
Ja m'és igual.
De xixilona
i... Tot el que va fer aquest tio m'és igual.
En pilos m'agrada.
El bo és això.
El pilos mola per les 4 barres.
És les 4 barres, doncs sí.
Molt bé.
Bueno, el meu dubte és, el van pelar reconquerint Lleida, però llavors qui va reconquerint Lleida?
Ningú.
No sé.
El van pelar i...
Van dir, bueno, va, tu, mira, ja que s'ha mort.
Tu, quan vas a les comarques de Lleida, veus que parlen un català normal? No, oi? Doncs algú el va reconquerir, però no sabem... Algú que no devia fer les coses bé. Això per començar. Què té Lleida? La Seu, bueno.
Ma mare és de la Seu.
Ja ho sé.
Ojo,
ja ho sé.
Ojo, Jordi, ojo. Sí, però estàs posant en un jardí
allà?
Que no te'n sortiràs, eh?
Què tenen a Lleida?
Tenen moltes coses.
Tenen un aeroport i tot, tu.
Imagina't si tenen.
Un aeroport més lleig de...
En fi. Deixem-ho aquí perquè...
Sí, seguirem trobant i buscant penya...
Sí.
Penyaguai.
Espera, abans de seguir. Una cosa. La setmana passada vam parlar de com es triava el pregoner, perquè enguany és la, no, és
el
Rupi Sant Cugat, que són els pregoners de Festa Major. I llavors ens va quedar pendent saber com es feia la tria, perquè no sabíem si hi havia algú que, no, que feien que allò, una comissió que es trobava i deia, què podem, o si era allò a dedo. Tu, no? O que qui era que ho feia? I no sé si ho hem averiguat.
Sí, ho hem averiguat. Després d'haver preguntat a uns quants pregoners de Sant Cugat i d'haver mirat una miqueta allà a la pàgina per trobar a veure què, on apareixia, escollir el pregoner és potestat de l'alcalde o alcaldessa.
D'acord.
És a dir, en aquests moments la senyora Conesa pot decidir amb total tranquil·litat qui vol que sigui el pregoner i és potestat seva. Suposo que ho deu consultar o aprofita per mirar gent que celebri alguna cosa important aquell any, però en principi, si l'alcalde truca, i de fet, pels pregoners que he parlat jo...
És ella que truca personalment.
És l'alcalde qui truca personalment.
Carai,
per no. Dir...
Caram.
Vol ser pregoner?
O sigui que és, com se dice, a dedo.
Sí.
Ah, exacte.
Bàsicament...
Sí. Tu!
Un dia passaré per allà al davant, a veure si... Tu!
Ho hem dit d'una manera una mica més elegant, diguem, és potestat, però...
Sí. Però és així, no?
Tal qual.
Val.
Molt bé, doncs amb aquesta informació...
Una cosa que m'han destacat és... I això m'ha fet prou gràcia, bé, més m'ho van dir pròpiament des dels Diables, que van ser pregoners fa uns anys.
Sí.
No van haver de passar en cap moment el pregó prèviament, és a dir...
Et
trien de pregoner i llavors tu te la jugues.
Sí, que el pregoner no... Sí, que el pregó no passa per la censura ni res, o sigui, que és el que tu dius...
En el cas dels Diables...
Senyora alcaldessa de Sant Cugat, sisplau.
No,
el Jordi
no. L'any
que ve vull ser jo el pregoner de Festa Major.
No, però a més, com que ja no tornaràs a ser mai més pregoner, ja t'és igual, no? Posa el que vulguis.
Això també és veritat, com que ho fas una vegada i ja no ho
tornes
a fer mai més, aquell dia rajes tot el que vols i dius tot el que et dona la gana. Mira. I penses, no m'he quedat a gust.
Bueno, suposo que per això l'escull també, no?
Mercè segons Conesa, qui, alcaldessa de Sant Cugat, il·lustríssima alcaldessa de Sant Cugat, el Nitrat, et recordo que hem fet 100 programes.
100 programes.
No sé, per si és del seu interès.
Per si és del seu interès, eh?
No I l'any que ve, doncs, bueno, mira, Nitrat.
Exacte, pregoners de la Festa Major. Molaria, eh?
Molaria.
El discurs per això no li deixaríem fer el Jordi.
El Jordi s'està il·luminant la cara ja per un moment.
Sí, té un somriure d'orero. Sí. S'està fregant les mans del pal. Mm.
I no.
Ui. Potser no seria l'últim que faria.
Bueno, deixem això perquè se'ns està anant de les mans i anem a per l'agenda. Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les coses que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país. I continuem escalfant motors per la Festa Major.
Doncs demà, dia 21 de juny, l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat actuarà a les 7:30 a la plaça de l'Om en motiu del Dia Internacional de la Música. També el dijous, dia 23, els castellers, bastoners i diables els trobareu a la plaça Octavià a partir de les 8 del vespre per celebrar l'arribada de la Flama del Canigó, aquesta que ja hem explicat, bueno, ja ha explicat la Bet abans. Sí. I el cos de dansa de l'Esbart ballarà el dia de Sant Joan a Lleida, a la inauguració del Dansàneu.
I ja han començat els assaigs del Paga di Joan.
De fet, han començat i pràcticament han acabat, perquè aquest dimecres a les 8:30, a 8:45, es farà el darrer assaig general del ball del Bano i el Ram, i és imprescindible l'assistència de tots els balladors i balladores.
I us recordem
que si voleu aprendre a tocar la gralla, el timbal, amb els geganters, voleu anar a la seva pàgina web, gegantesdesantcugat.cat, i preguntar. Si el que voleu és ballar bé les sardanes, podeu demanar informació a l'entitat sardanista a esardanista.santcugatentitats.net.
I tenim tot?
I, bueno, sobre les entitats, doncs, que les podreu trobar a carrer Vallès número 51 a l'Esbart, al grup Mediterrània, a l'Institut Joaquim Pla Ferreres i a la Casa de Cultura, on també hi trobareu els dijous i els divendres els bastoners. A partir de les 8 del vespre, els tabalers de Diables es troben al Conservatori, els castellers assagen a la Sala Canigó, els gegants els podeu veure al claustre del monestir, i si voleu més informació sobre aquestes i altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podreu anar directament a la web de la coordinadora www.tradicionalsantcugat.cat.
Doncs això és tot per avui, no? Arribem ja al final del programa d'avui?
Vinga, arribem-hi.
Vinga, va, som-hi.
I arribem al final del 27è programa de la tercera temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM de la Ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible el Jordi Mateu, el Pablo del Canto, la Mercè Andrés, en Marc Travé, i jo mateixa, la Bet Porqueres. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana a tots.
Adéu.
Molt bona setmana.